Descompte, amb Vito Valera i Toni Muñoz.
Què tal? Com estan? Salutacions cordials. Temps d'informació esportiva a la sintonia de Ràdio Maricel. El temps de descompte d'aquest dilluns 28 de gener de 2013. Ha començat la segona volta en futbol. Avui destacarem, bàsicament, que Unió Esportiva Sitges i les Roquetes van empatar a un el passat dissabte al Municipal d'Aiguadols en un maig molt igualat. Els gols de Carlos Jacques va marcar molt aviat el Sitges al minut 7 i l'empat de Javi Marín abans d'acabar la primera part van deixar aquest resultat de taules al marcador. Un empat, tot s'ha de dir també, que almenys es pot considerar com a just. Després arriba la següent valoració. Sumes un punt, en deixes de sumar dos. En fi, aquest empat a un que deixa les cores també més o menys iguals a la classificació. El Sobrense, per cert, que va caure 3-2 al camp de la Penya Jove el dia que van debutar Xavi Pascual i Didac de la Calle. Dos bons reforços, sens dubte. El migcampista i el davanter van deixar també molt bones sensacions al damunt del terreny de joc. Bon inici de partit, també tot s'ha de dir, del Sobrense, però mal final amb aquesta derrota, com els dèiem, per 3-2 davant la Penya Jove de Josep Riambau. I atenció, perquè en aquest proper diumenge ens arriba ja el derbi de futbol Sitges-Atac, que també tenim la sensació que no agrada a gairebé ningú. Almenys així ho van manifestar Manel Rodríguez i Josu Julián. Diumenge, com dèiem, Sobrense, Unió Esportiva Sitges. Farem un repàs, per tant, d'aquesta primera jornada de la segona volta futbolística. En bàsquet, tot segueix també més o menys igual. Amb més problemes, probablement dels previstos, va guanyar el Club Bàsquet de Sitges el passat dissabte al pavelló de Pinsbens, al Calafell. Al final, però, quinzena victòria, 86-77. I en hoquei patins, el Club Patí Sitges no podia fallar a Tremp, i no va fallar. Va superar amb el penúltim classificat per un contundent 2-10 que trenca una ratxa negativa de 3 partits sense guanyar. Arrenca, per tant, aquesta nova edició del Temps de Descompte a Ràdio Maricel. Els estarem acompanyant, com tots els dilluns, fins al punt de les 9, potser una miqueta més. Hem de repassar ja els primers resultats que ens deixen el cap de setmana futbolístic. Començarem, com sempre, pel futbol base, pels resultats dels equips de l'escola Fernando Molinos de la Unió Esportiva Sitges. Destacant així d'entrada que el juvenil va encaixar un contundent 6-1 al camp del Sant Pere Molanta, que el cadet va guanyar 4-1 al Futbol Club Sant Boià, al Municipal d'Aiguadols. Pel que fa a l'infantil A, recordar que va guanyar 0-1 per la mínima al camp del Sant Mauro. L'infantil B va perdre per la mínima 4-3 al camp del Sant Cugat Sesgarrigues. L'infantil C, que va sumar un punt en el seu partit que el va enfrontar a la penya recreativa Sant Feliu, 4-4 va ser el resultat final. L'Alevi A, que perdia en la seva visita al camp del Sant Mauro per 4-2. L'Alevi B treia un 4-5 del camp del poble de Claramunt. L'Alevi C, que no tenia pietat del Castellví de la Mar, que li feia un 0-11. Va perdre el Alevi 10, va fer a casa per 3-5 davant el Club Esportiu Vendrell. Va perdre també el Benjamí A, va encaixar una maneta al camp de la Unió Esportiva Castelldefels, 5-0. El Benjamí B, que sumava un punt aquí a Aiguadols en empatar 4-4 amb la Fundació Esportiva Leti Vilafranca. I en el derbi entre el Sitges i la Blanca Súbor en categoria Benjamí, el Benjamí C del Sitges, que es va imposar al Benjamí C de la Blanca Súbor per 6-2. Els últims resultats que ens deixa el futbol base del Sitges són, per exemple, el del Benjamí D, que guanyava en 0-6 al camp de la Capellades, el Benjamí E, que perdia, en aquest cas, 6-2 al camp del Club Esportiu Anoia, i finalment el pre-Benjamí B, que guanyava per 1-2 al camp de l'Òdena. Oh! A la preferent juvenil, en el seu grup primer, victòria del juvenil A de la Blanca Subur, que es va imposar el Nou Sardenya al Camp de l'Europa per 1-3. Per tant, el conjunt de David Porres, que comença amb aquesta segona volta com va començar la primera, és a dir, amb una victòria. Atenció, perquè la Blanca segueix refermant aquest liderat en aquest grup primer de la juvenil preferent. 37 punts, li treu ja 4 a la Tortosa, que no va passar de l'empat a 2 en la seva visita al camp de l'escola Futbol Gavà. 37 punts, per tant, la Blanca, Tortosa segona amb 33, i en tercera posició trobem el Mercantil amb 32 punts. Per tant, la Blanca Subur referma, com dèiem, el liderat i rebrà la visita del Sant Ildefons aquest proper diumenge amb el Nou Pinsbens. En futbol femení, un resultat negatiu, dos de molt positius. El sènior de la Sobrense femení, el conjunt de primera divisió, que començava la segona volta amb una derrota 2-0 al camp del Base Olèrdola. Atenció, una derrota que deixa a les noies del Sobrense terceres per la cua, per tant, en zona de descens. Millors resultats per part de l'Alevi Infantil, que afrontava la 14a jornada amb una victòria per 6-7 al camp del Sant Vicenç. I atenció al marcador de l'Infantil Cadet, també en partit de la 14a jornada, li feia un 17-1 al Gimnàstic de Manresa. I aquest primer bloc de resultats que ens ha de servir també per donar un cop d'ull als resultats dels equips del Rugby Club Sitges. Destacar que el conjunt sub-16 perdia aquest passat dissabte per 3-30 davant la Unió Esportiva Santboiana, que el sènior de Primera Nacional Espanyola empatava 24 amb el GEC de Girona. El proper partit el jugarà el 17 de febrer, és a dir, un cop ja passat el Carnaval davant el Ponent. En qualsevol cas, aquest empat a 24 davant el GEC gironí deixa el sènior de Primera Nacional del Rugby Club Sitges en una posició bastant, bastant assequible per poder aconseguir la permanència de categoria. I les que segueixen molt i molt fortes són les noies del Rugby Club Sitges. El sènior femení, que no va tenir pietat del Poblenou i li va fer un 5-57. Anem ja cap a la tercera catalana de futbol en el seu grup 12, jornada número 18, o el que és el mateix, la primera de la segona volta. Poques coses han canviat, tot i que aquí hi ha un canvi de segon classificat, sobretot arran de la victòria de l'Òdena 0-4 al camp del Fàtima i, sobretot, aprofitant el conjunt igualadí, l'empat del passat dissabte aquí a Aiguadols entre les Roquetes i la Unió Esportiva Sitges. Els marcadors que ens deixa aquesta 18a jornada van ser el Capellades 2, Sant Sadurní Atlètic 1, el Fàtima 0, Òdena 4, el ja esmentat Sitges 1, les Roquetes 1, la Noia 3, Base Vilanova 4, el conjunt vilanoví que anava perdent per 3-1 i va capgirar el marcador, el Riu de Villes 3, Hortoneng 2, també va guanyar per 3-2 la Penya Jove al Sobrense, l'Eti Vilafranca 1, la Granada 2, ha estat, podríem dir, una de les grans sorpreses d'aquesta 18a jornada, i finalment el Sant Mauro, que va guanyar per la mínima 1-0 al Club Deportiu Ribes, un Sant Mauro que aconseguia aquest gol de la victòria en el descompte. També cal destacar que el partit de Montserrat Igualada Sant Cugat Sesgarrigues amb empat a un momentani al marcador es va haver de suspendre faltant uns 3 minuts per finalitzar. Com queda la classificació després d'aquesta 18a jornada? El Sant Mauro, líder, 45 punts. Segon, l'Òdena, amb 37. Els mateixos que les Roquetes, que per una posició. És tercer ara el conjunt de Sergio Izquierdo. El Sitges, quart, amb 36 punts. 35 punts per l'Atlètic Vilafranca, 34 punts per al Sobrense, que és sisè, 33 punts pel base Vilanova, 27 punts sumen la Penya Jove i el Riu de Villes, el Sant Cugat, que és desè amb 22, amb 19 la Granada, amb 18 punts el Sant Sadurní Atlètic, 16 punts per Capellades, 16 punts també per Hortoneng, el Montserrat Igualada amb 14 i tanquen la classificació, l'Anoia amb 13, el Ribes amb 12 i el Fàtima amb 11. Toni, bona tarda.
Bona tarda.
Una jornada que, tret d'aquest 1-2 de la Granada al camp de la Fundació Leti Vilafranca, la resta de marcadors, més o menys, han anat com podíem preveure.
Sí, sí.
Què en penses?
Doncs que ha estat una jornada la que, com tu has dit, no, tot ha estat normal en marcadors, el que passa que la sorpresa la donava la Granada al camp de la Fundació Leti Vilafranca, perquè tothom donàvem que la Fundació guanyaria aquest
partit. Sí, si tu feies la travessa probablement posaves un 1.
Sí, sí, ho tenia clar. Així com el partit de la que tenien que jugar o que jugaven doncs les Roquetes, o els Sitges i les Roquetes, el marcador no era segur perquè podia passar de tot, doncs en aquest partit sí. L'Òdena va fer el que tenia que fer, el Sant Mauro va patir però va guanyar, que el més important és sumar, pots patir tot el que vulguis, però arribes, marques un gol i te portes els 3 punts.
Si mirem resultats, almenys els últims del Sant Mauro, podem deduir o intuir que el Sant Mauro potser no està en el seu millor moment, però està guanyant els partits. Venia de guanyar 2-1 al Sant Cugat, aquest 1-0 davant el Ribes, en fi, no són resultats contundents, però són 3 punts que va sumant al conjunt igualadí que el referma al capdavant de la classificació i, per tant, manté els 8 punts de diferència vers el segon classificat. El Ribes, per tant, ha superat ja 2 partits difícils, el del Sitges i el del Sant Mauro. Bé, veurem si ara amb aquestes noves incorporacions procedents del Cubelles li serveixen per millorar els seus registres i per començar ja a pensar en la salvació d'entrada a sortir de la zona perillosa de descens de categoria. L'empat a 1, Toni, entre el Sitges i les Roquetes el podem considerar més o menys just. El Sitges que va començar marcant molt aviat, al minut 7, amb una rematada de cap de Carlos Jacques a la sortida d'un córner, però Javi Marín, aprofitant una pilota a la frontal, va establir l'empat a 1 al minut 36, per tant, abans d'acabar la primera meitat. No va ser un partit de grans ocasions.
No, tot i que el Sitges va tenir-les a la segona part i potser en els minuts que...
Sí, en va tenir 2 els últims minuts de partit que clar, potser entren... el més normal eren fer-les i no es van fer.
Clar, entren i sentència, no? I acabes guanyant, no? Que és el que va fer el Sant Mauro el partit amb el Ribes, no? Va tenir una, la va clavar a l'últim i doncs va guanyar
i cap a casa.
Doncs, sí, el que passa que me va causar molt bones sensacions, tant un com l'altre. Potser el Sitges la va faltar més a la primera part. Jo crec que el Sitges, sobretot al mig del camp, doncs va ser de les Roquetes de la primera part.
Sí, les Roquetes omple molt al mig del camp, juga amb 5 al mig del camp, això doncs va fer que tingués el control de la situació, sobretot arran del gol del Sitges, el gol de Carlos Jacques. A mi va sorprendre agradablement la bona predisposició defensiva.
Sí,
de les Roquetes.
Sí, sí. És que el problema
el tenien per un equip doncs, ofensiu, un equip que era molt alegre en atac, però que potser descuidava un palet la part del darrere, però les Roquetes, repeteixo, a mi em va sorprendre perquè es va saber defensar molt bé.
Sí, jo penso que és un equip complet, té un bon mig del cap, una bona defensa i una delantera letal que marca molts gols.
Sí, potser a l'atac el Sergio es queixava al final del partit que li faltava el David Brunat.
Clar,
va haver de jugar amb el Jonathan Durango allà una miqueta en punta i això potser el conjunt de les Roquetes ho va notar.
Clar, això ho nota moltíssim perquè clar, te falta una referència en atac, com és el cas de David Brunat, que és l'home que més gols ha marcat per la Roqueta. Però bé, tenim jugadors ràpids com en Borrell, que déu-n'hi-do la feina que
bon
va fer
aquest jugador. Bon partit del Borrell.
Un jugador
sí.
Que sembla que no estigui, però fa molta feina. Desequilibra molt per les bandes i dona molt de lloc, i a més jo me quedo amb la molt bona aportació de Javi Marín, un jugador que ha anat a més, ja es parlava aquí, perquè quan va venir els Sitges, ell venia del juvenil i es parlava doncs, que aquest equip, que aquest jugador estava en projecció, que despuntaria,
que potser sí. Que està, encara està una mica verd.
Exacte, sí, sí. Però sí, tenia que tenir minuts. Això és el que està tenint aquesta temporada amb el Roquetes, i escolta, a mi el Javi Marín me va donar molt bona sensació, com també me va donar per part dels Sitges el Carlos Jacques. Jo penso que la feina que està fent el Carlos Jacques, l'aportació d'aquest jugador al mig del camp pels Sitges és molt positiva.
Vam trobar a faltar potser més presència atacant del Sitges, tot i que ho va intentar, però Sergio Jiménez no va trobar els espais per poder doncs, marcar el golet de torn. Potser va faltar això, no? més presència.
Sí, però tenen en compte una cosa... Que
clar, això té molt a veure amb el que dèiem ara fa uns moments, que la Roquetes es va saber defensar.
Clar, i que es coneixen molt bé, clar. I que són jugadors que han jugat junts i que són de la Roquetes, i saben cadascú doncs, com remena i com toca. No? El Sergio el van cobrir molt bé, el van treballar bastant bé, no el van deixar espais, i va tenir que treballar molt el Sergio per crear alguna coseta, no? No va ser el Sergio d'un altre partit, però això és normal, perquè és un jugador que es coneix molt bé. El mateix va passar amb les Roquetes, doncs cobrien molt bé els espais els jugadors dels Sitges, i és això perquè es coneixen, no? Però també cal aportar, doncs, que quan no van intentar, doncs se van sortir bastant bé, el que passa que, clar, el partit va estar molt igualat.
Va debutar Adrià Alonso.
I me va causar bones sensacions.
Va començar jugant per la dreta, se li van veure cosetes, sí. Tot i que no és la seva demarcació natural, després sí que va jugar més en punta, però bé, pot ser una aportació molt interessant per aquests Sitges.
Sí, perquè a més és un jugador molt jove, amb molta projecció, si el Manel lo porta bé, que és la característica que bona del Manel, que s'ha portat aquests jugadors, doncs aquest jugador pot aportar moltes coses als Sitges. A més, són molt amics, tant el Quique com el Sergio, i clar, com són tan amics, es combinen molt bé, es coneixen molt bé, i doncs inclús van veure alguna jugadeta entre el Sergio i ell, doncs que va interessar bastant.
Les dues últimes, les més clares que va tenir els Sitges, una de Guille, que potser el més fàcil era ficar-la dintre, i també un xut que va sortir llepant el travesser de Carlos Jacques, clar, potser et quedaves amb aquesta última imatge, no? La dels dos gols clars fallats que et podien haver donat la victòria, però Toni, si hem de ser justos, el resultat d'empat és just, valgui la redundància.
Per mi és just. Jo penso que el Roquetes va tenir la primera part en la que va estar millor que el Sitges, el Sitges va aprofitar més la segona part i va tenir les seves opcions, però jo penso que se va fer justícia perquè el resultat és just. Me va causar molt bona sensació la Roquetes, jo penso que és un equip que ja ho parlàvem, ja s'ha dit moltes vegades, que no està allà de casualitat, que està allà perquè se l'està guanyant, i a mi el que més greu és que doncs, tinguem un equip com l'Òdena que estigui allà, perquè si no et diria que jo els Sitges i la Roqueta els veig molt forts per jugar a la promoció, perquè comptava molt a la Fundació, a l'Ètic Vilafranca, ahir va perdre amb la Granada, compto molt amb el Sobrense, però el Sobrense té alguna coseta que no acaba de lligar del tot, i partits que teòricament els té que guanyar els acaba perdent, com ahir al camp de la Penyallova. En canvi, tant les Roquetes com els Sitges, malgrat que algú al comentari no l'agrada, jo els veig ara
un palet
millor per davant d'ells. Després no sé el que passarà, però ara per ara
evidentment queda tota la segona volta, queden molts enfrontaments directes.
Sí, però clar, ara per
no, aquest és el que dèiem divendres. Equips com l'Òdena o el Sant Mauro, clar, l'enfrontament més fort en clau igualada és Òdena-Sant Mauro.
Sí.
Perquè clar, la resta tenim la Noia, el Fàtima, el Montserrat Igualada, són equips que ara estan a la cua, per tant són partits teòricament fàcils per tant per l'Òdena com per al Sant Mauro. En canvi, clar, el Garraf tenim
sí.
Molt bons equips.
Sí, n'hi ha.
Tenim els Sitges, tenim el Sobrense, tenim les Roquetes, tenim la Penya Jove, el Base Vilanova.
I compta amb el Base Vilanova, que no parlem
d'ell. Vilafranca, si vas a mirar també, el posaríem dintre d'aquest paquet d'equips, no? que lluiten com a mínim per la promoció. Clar, això vol dir que vas restant punts en els enfrontaments directes.
Sí, clar. Aquí tens més... Tens que treballar molt més per a guanyar els partits. Però torno a repetir...
Ara, per exemple, Toni, tenim el derbi entre el Sobrense i el Sitges.
Clar, és un derbi que arriba potser no en el millor moment, no l'agrada a ningú. Bueno, de fet, és un derbi que no l'agrada ni que jugui ara ni que jugui al final. Perquè, doncs, clar, això restarà punts A un o a l'altre, o potser a tots dos. Mm-hmm. Perquè, clar, si acaben empatant, resta a punt de tots dos. Si guanya el Sitges, resta a punt al Sobrense. Si guanya el Sobrense, resta a punt al Sitges. Doncs és un partit que no agrada a ningú i doncs es té que jugar. Clar, això ja resta a punt a dos equips que tenen opcions a jugar la promoció. Clar, mm-hmm. És el que parlava.
Del derbi, en tindrem temps suficient per parlar-ne. Com dèiem, empat a un el passat dissabte al municipal d'Aigua Dols entre la Unió Esportiva Sitges i les Roquetes. És el moment de saber quines valoracions se feien els dos entrenadors. Per part del Sitges, en Manel Rodríguez, era aquesta.
Ha sigut un partit, com deies tu, molt igualat. Jo em quedo la sensació que ells només han arribat un cop i ens han fet un gol, i amb un rebot, amb una falta, i nosaltres, sense tindre masses, hem tingut 3 o 4 molt clares. Era un partit que el teníem que matar, no l'hem matat. A la segona part hem estat un quart d'hora o 20 minuts que hem dubtat molt, que no hem sapigut. Ens ha tornat a passar una mica el dia del Sant Cugat, que fem un gol ràpid i l'equip es refia i sembla que, bueno, que ja hem guanyat, i el rival amb una que té no et perdona. I després la segona part ho hem intentat, ells s'han tancat bé, no ens han deixat jugar massa, bueno, hem fet el que hem pogut i penso que al final, doncs, una mica més hem portat la victòria en un partit, jo diria que de clar color, primer contra segon contra tercer, vull dir, ha sigut una mica el que es podia esperar, no? De veritat, tinc a dir que m'ha semblat que les Roquetes, torno a repetir el que vaig dir el dilluns, té molt bon equip i per això està on està, però bueno, jo crec que el Sitges ha sigut una mica superior, però ens ha faltat aquell pèl de fortuna al final per acabar de marcar el segon gol.
Ells s'han defensat prou bé, és un equip que omple molt al mig del camp. Hi ha hagut un moment que, sobretot a la primera part, no? que el mig del camp l'han dominat bastant ells, això...
Sí, hem perdut una mica el mig del camp amb la... Hem fet algo molt aviat i l'oportunitat era bona, perquè nosaltres allà uns eren ells que tenien que venir, no? Mm. Però hem volgut seguir atacant, hem acumulat molta gent davant i això feia que el mig del camp quedava una mica orfe i ells acumulen molta gent allà i s'emportaven tots els rebots. I bueno, són aquests 20-25 minuts, fins que hem rectificat una mica. I sobretot a la segona part ja l'equip s'ha assentat, quan he pogut parlar amb ells, doncs, bueno, ja a la segona part no hi ha hagut aquest desajust i nosaltres ja hem jugat més tranquils. I bueno, era qüestió d'aprofitar la que arribés, perquè segur que arribaria, però no l'hem acabat d'aprofitar. Ha sigut mala sort.
Tens la sensació que avui sumeu un punt o que en resteu dos?
Una bona pregunta aquesta, no sé què dir-te. Tenim un punt més que abans de començar. El rival
és que tot
només té un punt i tenim el gol a veure a favor. Bueno, si hem de mirar la nostra... sense d'equilibre amb les Roquetes, ara mateix, encara que ens porten un punt a favor, tenim el gol a Brescia a favor nostre. Bueno, aquí estaríem una mica empatats. El tema és que jo, si miro globalment a la classificació, perdem dos punts, perquè demà juga el Sobrense, demà juga el Vilafranca, demà juguen aquests equips, que si guanyen hem perdut dos punts.
Ha debutat l'Adrià Alonso, què t'ha semblat?
Bé, té qualitat, se li ha vist, potser estava una mica descol·locat a la primera part, però és normal, és el primer partit que juga, no podem demanar-li més. És un nano que ve de no jugar molts partits, el ritme d'ell encara no és el millor, i tot i així ha fet coses interessants. Ha estat a punt de fer ara el segon gol, l'hem tingut gràcies a ell, i bueno, jo penso que els últims 20 minuts ha jugat en punta amb el Guille, que és una possibilitat, perquè l'Adri a la dreta, jo penso que li costa una mica més, però bueno, també és veritat que és el primer partit i és una situació que ara mateix, doncs, bueno, hem de millorar i no és problema. El que passa és que com anem molt just a davant, doncs, ha tingut que jugar.
Els jugadors que has hagut de substituir, el Gerai, pel que sabem, bé, el noi estava una mica
amb
físicament justet,
sí.
i el Víctor, què li ha passat?
Ha tingut una rampa i ja no podia més, m'ha demanat el canvi perquè no podia més. Uh-huh. Ja, quedaven 3 minuts, però no podíem jugar en 10, perquè qualsevol pilota que ens haguéssim fotut allà no podia córrer ja. I, bueno, preferit canviar-lo i els seus canvis han sigut tots una mica per obligats.
Les Roquetes, bé, en vàrem parlar dilluns passat. Em sembla que en línies generals tots estem bastant d'acord que és un equip que té les seves opcions, també, no?
Sí, jo penso que és un equip que... Jo ho vam parlar.
Vull dir, perquè al principi potser ningú comptava i s'han col·locat allà.
ells tenen un estamp per alguna cosa.
Sí,
jo...
sí, no.
Que després tinguin una ratxa dolenta de resultats i vagin cap a baix. Bueno, això ens pot passar a tots. Mm. Vull dir, no, no hi ha ningú que no li pugui passar. Ja ho veurem. La Lliga és molt, el futbol és molt raro i ara sembla un gran equip perquè estan enratxats amb una dinàmica positiva i potser prenen dos partits, s'enfonsen i acaben demanant l'hora perquè acabi això i jo què sé, és que o no, o es fiquen dalt i agafen moral i... És que això no se sap. Ara per ara és un equip molt competitiu. Avui dia, a dia d'avui. Avui ens ha tocat jugar contra ells, és un equip molt competitiu. Té dos o tres peces molt claus, penso que si toques aquestes peces, doncs... es desmembra molt l'equip, però bueno, això també es pot passar a nosaltres. Vull dir, tot i que ara l'equip nostre té, un, té més recursos, però ens passa a tots. Ningú va sobrat de jugadors i tots tenim que tirar del que tenim. Evidentment, la Roquetes és un equip bueno, pues que té dos o tres jugadors, el Sergio, el Jonathan davant i els dos centrals a darrere, sí, Borrell, però bueno, ja aquests allà eren, però el central l'Edu a darrere, aquests són gent molta, molta nivell, molt, molt nivell, i a més estan en un bon moment. Llavors, clar, ara mateix és un equip molt competitiu, i ja ho sabíem, perquè ho vaig dir, només que els vaig veure jugar, ho vaig comentar, i els jugadors ho sabien. Però jo crec que tot i així... avui nosaltres hem competit molt bé, tot traient el rato aquest que hem perdut una mica la manija perquè hem pensat que els hi fotrien 4 i ha sigut una mica un error, perquè si haguéssim sapigut una mica el que vam fer l'altre dia amb els Ribas, no? Els vam fer un gol, els vam fer el segon i no vam perdre mai la compostura, potser no vam fer un gran partit, però vam saber guanyar-lo, no? I avui crec que l'equip... ja ha faltat una mica el respecte al Roquetes, no? Hem volgut ja fer el primer i darrere fer el segon i potser...
ha donat una marxa més, potser, no?
Sí, hem vist clar que els guanyarien fàcil i ells, bueno, a la seu ritme, a la seva manera, us han anat fent i han tingut també la sort que s'han trobat amb un gol que és una mica error nostre i que també ve d'una jugada molt estranya de l'àrbit que l'ha ensenyat a la seta amb el Guille quan està d'esquenes i xuta i està a 6 metres i no sé, és una jugada una mica rara, però bueno, és igual, no vull amb això parlar de l'àrbit perquè no, l'àrbit no té cap influència, però em refereixo que bueno, hem perdut una mica al mig del camp un rato i això ens ha costat una mica l'empat i aquí doncs, llavors era remar una mica perquè la segona part ells no han arribat, o sigui, s'han dedicat a contemporitzar una mica, estar ben col·locats, a no complicar-se la vida, a buscar alguna pilota suelta pel Jonathan, però ja no han creat res de perill perquè nosaltres ja estàvem millor col·locats i al contrari, la vida que anava passant al partit es veia que el Sitges podia marcar un gol en qualsevol moment, passa que les hem tingut les dues últimes sobretot la del Guille, que ha sigut increïble, però no ha entrat. El futbol és això. Un dia la fotrà per l'esquadra...
Sí, i,
des
avui
de...
i
avui l'ha tingut, li ha votat malament, no s'ha pogut acabar la jugada i al final se li ha fet de nit.
Bueno, sona que ve, amb el Sobrense. Bueno, sí, són aquells partits que sempre comentem que...
Nosaltres plantejarem com un partit més i intentar guanyar. Què hem de fer? No tenim un altre. Suposo que ells igual i ja està. A fer-nos mal un a l'altre i aviam qui és el que pren mal i aviam qui és el que surt ben parat d'això, no? I ja està, no podem fer res més.
Per part vostra, suposo, us atreure's l'espina del partit de la primera volta, no? Serà que va ser 1-2-4.
No, nosaltres hem de guanyar per sumar 3 punts i prou, no?
No, si això pot ser un afegit pels jugadors.
No, jo no tinc l'espina amb el Sobrense, no... Jo, és una mica, és una història una mica al revés, no? Potser ells sí que els fa més il·lusió guanyar el Sitges, és el partit de... Per nosaltres és un partit més, potser diria més un partit de la mandra, perquè trobar-te el rival que estàs entrenant tota la setmana i que... Jo, sincerament...
No ve de gust.
A mi no massa, sincerament, no ve de gust. Aviam, jo vull guanyar-lo i sortirem a morir i a fer-ho el millor possible i a guanyar el partit. Però no és d'aquells partits que, tot i que pot saber que hi ha jugadors que sí, cada un és cada un, no? I, evidentment, nosaltres doncs, som humans i tenim les nostres coses com tots, però no... Personalment, a mi, si em preguntes, és un partit que em fa mandra en el sentit aquest de que sempre hi ha expulsats, sempre hi ha polèmiques, després sempre hi ha qui diu coses que no ha de dir, sempre hi ha coses, comentaris fora de to, i sempre hi ha històries entre gent que acabem tenint que trobar-nos cada dia per entrenar. Llavors, al final, és una mica, per mi és una mica incòmode.
Manel, els partits sempre es tenen que jugar abans de saber el resultat, però pot ser una bona jornada, perquè la Roqueta va a Sant Mauro.
Ja, però si és que tal com està la classificació, És que la referència segurament aquesta setmana que ve no serà les Roquetes. Però si guanya el Sobrens, si guanya el Vilafranca, la referència no serà la Roqueta, serà el, que, serà el Vilafranca o el que estigui segon.
Però si guanya el Sitges.
Bueno, no, jo parlo aquesta setmana, aquesta setmana. Ah, aquesta setmana, a partir del dilluns, aquest dilluns, tu parles ara de les Roquetes, que va a Sant Mauro, però si la referència segurament no serà les Roquetes aquesta setmana, perquè el segon ja... Aquí l'acabat la segona plaça, de moment, d'acord? Uh-huh. ¿Vale? Llavors, si l'acabat la segona plaça i les Roquetes avui ha patat, doncs si el Vilafranca guanya, el Sobrense guanya, passaran a les Roquetes i els Sitges. Per tant, la referència serà el que estigui segon. Llavors, bueno, és igual, les Roquetes que faci el que vulguis, i els que hem de guanyar som nosaltres. Llavors, a partir d'aquí, evidentment, ens hem d'enfrontar tots contra tots, i hi haurà enfrontaments directes cada setmana. Per tant, cada setmana hi haurà un resultat que a un li anirà bé, a un altre anirà malament. Aquí del que es tracta és de punxar el menys possible, no? I nosaltres, en aquest sentit, home, jo penso que estem bé, perquè portem una ratxa, empat d'avui, bueno, entra dintre del que pot passar durant la Lliga. Vull dir, és que un rival directe que va segon, que té... Bueno, que l'has guanyat a casa seva, que ve aquí la lliçó presa i que està en un bon moment, bueno, pues, l'empates de la manera que ho hem fet, que hem estat a punt de guanyar, doncs pues, bueno, està bé.
Doncs, com han escoltat, aquesta era la valoració que feia Manel Rodríguez, ja no només d'aquest enfrontament amb les Roquetes, sinó del derbi de diumenge que ve, Aigua Dols amb el Sobrense. Ens ha deixat un titular molt bo, Toni?
Sí, el derbi de la mandra.
El derbi de la mandra,
perquè molt bo.
Fa mandra jugar aquest partit, perquè, com deia Manel, clar, prens mal o el Sitges o el Sobrense.
Sí.
Prens mal en el bon sentit, eh?
Sí, sí.
A nivell de puntuació.
Exacte, a nivell de puntuació. Sí, el que parlàvem abans, que això pot ser que un perdi punts i, o l'altre, o que perdin tots dos. Uh-huh. Perquè si acaben empatant, doncs perden punts tots dos. Veurem què passa, és un partit que arriba... Jo estic d'acord, és el David Lamandra. És un partit que no agrada que es jugui perquè doncs, surt a perjudicar un o l'altre, no? Sigui quin sigui. En fi...
Dos equips que entrenen gairebé junts, com aquell qui diu, comparteixen terreny de joc, comparteixen alguns d'ells amistat, per què
sí,
no dir-ho?
Sí, clar.
Caurà millor o pitjor algú que tens al bàndol contrari, no? Però en qualsevol cas ens coneixem tots tant.
Clar.
Que es fa difícil, no?, competir contra algú que coneixes molt, vaja.
Clar, això és el que porta a jugar els dos equips en la mateixa categoria, mm-hmm. És evident.
En fi, el derbi de la mandra, eh? El viurem diumenge a la tarda al municipal d'Aiguadols. Per cert, una qüestió que fa referència a un jugador en concret, Loren. Loren ens comentava, Manel, que igual el jugador marxa.
Sí.
Marxa al Vilanova. No sí. Sabem si serà per jugar ben bé amb el primer equip
amb
el filial, que en aquest cas és l'Olivella, de la quarta catalana. Però sí. El jugador podria marxar, vaja.
Sí,
encara no està fet del tot, però
no,
la situació és aquesta.
Sí, és un jugador molt jove que interessa i que interessa molt doncs, de cara al filial del Vilanova, que en aquest cas és l'Olivella. I home, és un jugador que té molta projecció, que agrada, i clar, el Vilanova doncs, s'ha fixat en ell i se lo va portar cap a Olivella.
Uh-huh. Ja veurem, de moment encara no hi ha res concret. Moment d'escoltar Sergio Izquierdo, el míster de les Roquetes, també allò per la cara que feia, satisfet a mitges, però considerant també que l'empat a Aiguadols era just.
Creo que l'empat ha sido justo. Porque hemos tenido la primera parte, hemos tenido nosotros varias ocasiones para marcar el segundo, no lo hemos marcado. Ellos en la segunda, al final del partido, han apretado más, han tenido también ocasiones para marcar, no han marcado. Bueno, sensación, te queda un poco de sensación, a mí no me queda buena sensación porque, bueno, creo que el arbitraje no ha estado a la altura del partido. Nos ha interrumpido mucho el juego, nos ha limitado mucho, lo que te decía ahora, con 10 tarjetas amarillas, te limita el equipo, no puedes entrar, no puedes hacer una falta. Entonces, por eso, yo creo que podíamos haber apretado un poco más, pero imposible. Un 10 tarjetas que nos ha sacado, es imposible poder apretar más.
De todas maneras, a mí personalmente me ha sorprendido, os tengo que, por un equipo muy ofensivo, hoy os habéis defendido muy bien.
Sí, bueno, creo que vamos trabajando así toda la temporada, ¿no? Sabíamos lo que teníamos delante. Sabíamos que el Sergio Ximénez y Adri Alonso nos podían hacer mucho daño arriba, pero bueno, hemos ido jugando como jugamos cada partido igual y bueno, intentando defender todos un poquito más porque sabíamos que podíamos sufrir.
Uh-huh. Ellos han marcado muy pronto, en el minuto 7, pero sobre todo ha habido un momento en la primera parte, también por vuestra manera de jugar, que llenáis mucho el mediocampo, que el mediocampo era vuestro.
Sí, sí, es lo que te decía. La primera parte creo que a partir del minuto 10 que hemos empezado a entrar en el partido, creo que hemos tenido más de dominio del balón nosotros hasta la media parte, teniendo las ocasiones y luego, bueno, nos ha quedado ahí lo que te digo, es el mal gusto de no haber podido marcar teniendo superioridad en el balón.
Sitges la ha tenido ahora, ha tenido dos últimas, supongo que
sí, sí, sí. Bueno, yo realmente pensaba que la última era ya iba a ser gol, porque ha tenido Quique una ahí que ha chutado, ha sacado el portero, y luego la otra que Guille no ha metido el pie y la ha podido parar el portero también. Yo pensaba que era gol. O sea, yo realmente estaba ya, ostras, ahora que parecía que lo más justo era el empate, vamos a perder. Pero bueno, mira, al final se ha quedado un empate. Creo que es lo que te digo, que aunque con mal sabor de boca, creo que es justo.
Sí.
No, es un buen empat, ¿no? Pero según cómo vayan los resultados, incluso podéis perder al segundo y al tercer puesto. Al segundo vosotros y el tercero los Sitges.
Sí, sí, bueno, pero es que es muy larga la liga. Ahora pensar en que pierdes un puesto, lo importante es que no te despegue de puntos con ninguno. La semana que viene viene San Mauro, intentaremos sacar puntos allí. Pero pase lo que pase o gane el que gane, si ahora nos ponemos cuarto, por decirte algo, estamos a un punto, a dos puntos del que está segundo. Entonces, son ahora mismo las posiciones, nosotros no nos echamos cuentas a esas posiciones ahora.
¿Qué esperas de la segunda vuelta de las Roquetas?
Bueno, yo espero, ya lo habéis visto, ¿no? Seguir igual como estamos hasta ahora. Yo creo que podemos hacer una buena temporada, una buena segunda vuelta, esperar que no se lesione nadie, recuperar los que tenemos lesionados y seguir como estamos hasta ahora. Yo creo que podemos estar bastante arriba.
¿Cómo puedes ganar al San Mauro?
Ostras, San Mauro, la receta.
San Mauro es muy difícil. Durante la semana lo iremos trabajando, pero bueno.
¿Recuperas la Brunat o qué?
No lo sabemos aún. No lo sabemos aún. Tiene que pasar por la. Tiene que hacer una ecografía el miércoles y ahí veremos la lesión que tiene realmente, porque ahora él tiene molestias, pero no sabemos aún. Hasta que no sepamos lo que tiene, tampoco queremos ni que entrene ni forzar nada. Pero bueno, San Mauro sabemos que es un equipo muy complicado de ganar y que, bueno, pero que no es imposible, ¿eh? Que el Odena ya le ganó y nosotros intentaremos. Y en casa nosotros somos mucho más fuertes que fuera. Este campo también es más chiquitito, te cuesta mucho más encontrar huecos. Pero bueno, yo creo que a San Mauro podemos ganar.
Bé, doncs, com escoltaven, Sergi Izquierdo, creu que les Roquetes, a hores d'ara, està capacitat per plantar-li cara al Sant Mauro. Això ho diu el seu entrenador, però des de fora també, almenys aquesta, la sensació també la tenim nosaltres. Jo penso, Toni, que les Roquetes, ara per ara, pot plantar-li cara, si és que es confirma allò que dèiem al principi, no? Que el Sant Mauro probablement, a nivell de joc, que no de resultats, no passa pel seu millor moment.
Sí, es parlava molt ahir també, doncs, veient el partit de la Penya Jove Sobrense, doncs molts jugadors de la Roqueta fins i tot deien que el Sant Mauro havia perdut un parell de jugadors durant la festa del Nadal, que per aquest any, doncs, i això doncs, beneficiava molt doncs, a los que estan per darrere i tenen que lluitar, que podien guanyar, estan molt motivats, a més, n'hi ha molt bona predisposició a guanyar el Sant Mauro per part dels jugadors. Això és molt important, perquè quan un jugador...
Sí, no, evidentment, tu has de creure. Si surts al camp dient, bueno, que bons són aquests, no els podrem... Serà difícil... No.
Saben que és complicat, que és molt difícil, però que aniran a guanyar-lo i que si a la Roqueta les surten les coses com l'acostuma a sortir al seu camp, poden guanyar-lo.
Pendència, com deia el Sergi Izquierdo, també de David Brunat. Li han de fer aquesta setmana unes proves per acabar de confirmar l'abast de la seva lesió i per saber... doncs si podrà jugar o no.
Sí, clar, ells intentaran tenir-lo perquè és una base molt important, és un home que la marca els gols. Veurem, tot depèn dels resultats que tingui el dimecres, que era quan tenia que passar pel metge i la ecografia aquesta. Doncs veurem què passa, però el que sí és clar que miraran de tenir-lo perquè és un jugador que marca gols i la Roqueta el dissabte a la tarda ho donarà tot. És un partit molt bo per ells, juguen a la tarda, els jugadors doncs, són conscients de tot això, n'hi ha molt bona pinya, perquè el vas veure tu ahir a les Roquetes, que estaven tots junts, i això és molt important, i això vol dir que les Roquetes ara passa per el millor moment i anirà guanyant el Sant Mauro. Si guanyen el Sant Mauro, comencen a posar també la lliga més oberta, perquè clar, si el Sant Mauro guanya, doncs la promoció és l'objectiu.
Sí, la promoció serà, sens dubte, el gran objectiu. Ho han escoltat perquè Manuel Rodríguez també deia que a hores d'ara la Roqueta és un equip molt competitiu, com els Sitges, no? Vull dir que són equips que ara estan en un moment propici per competir. El que passarà abans no arribem al final de temporada, no ho sabem. Pots seguir a dalt, pots punxar un parell de partits i te'n vas a la meitat de la taula...
Home, un jugador és molt significatiu, pots tenir la baixa d'un jugador important i notar-lo molt, però jo a les Roquetes les vaig veure molt bloc, no un jugador, sinó molts jugadors que són molt importants dintre de l'equip, i això doncs, això marca molt a favor de les Roquetes i penso que les Roquetes...
I tenia raó el Sergio quan deia, home, ara és anecdòtic perdre la segona posició, perquè clar, la diferència és tan poca. Pensa, clar, l'Òdena té 37 punts, la Roquetes també té 37, el Sitges en té 36, l'Aleti Vilafranca 35, el Sorense 34, clar. Sí. És tan poca la diferència.
És molt poca la diferència.
De moment,
és molt poca la diferència.
El xiclet no s'estira.
És molt poca la diferència, però compta, per exemple, el Sorense. Aquesta setmana té que jugar amb els Sitges. No serà fàcil.
L'altre va a Sant Mauro.
I l'altre va a Sant Mauro.
Sí, sí. Clar, és passa que, de carnaval,
ara,
eh?
És molt poca la diferència, però clar, és que ara tenen compromisos molt difícils. Mm-hmm. I clar, tens que anar a Sant Mauro a guanyar o bé guanyar els Sitges si vols seguir allà. És que sí, és molt poqueta, però compta amb el calendari que li ve, tant a un com a l'altre.
I ahir al migdia, les Roquetes, Penya Jove 3, Sobrense 2. I això que el Sobrense va començar tan bé el partit?
Sí, a més, el Sobrense va treure un equip que jo penso que l'11 que va treure era per guanyar la Roqueta.
Debutaven el Xavi Pascual i el Didac de la Calle, dos jugadors que, bé...
Molt bé.
Només veure'ls jugar ja te n'adones que són dos jugadors que... Punt 1, venen a sumar. Punt 2, encara li aporten molta més qualitat a aquest equip.
Sí. Sí, sí. A mi me va causar molt bona
sensació. Evidentment, són dos jugadors que van acabar el partit una miqueta fosos a nivell físic.
Però normal.
Xavi feia unes quantes setmanes que no competia.
Que no competia, això es nota moltíssim, però a mi la sensació que me va donar el Xavi és que amb un partit més aquest Xavi pot donar-li molt, molt, molt al Sobrense. I la del Dira, pues, el mateix, no? És un jugador que faltava, desequilibra allà, doncs l'únic que jo li posaria una parella de ball al Dira i tots dos a treballar allà junts, sol, allà lo vaig trobar molt sol tot el partit i se va ofegar.
Una bona parella seria el Jona.
El Jona. Jo al Jona li donaria així com a veure, cada entrenador sap el que té que fer.
Aquí...
Nosaltres, doncs l'únic que podem fer és comentar el que farien nosaltres, però escolta, el que puc fer jo pot estar errat per la manera de jugar del Sobrense, però jo posaria el Jona amb el Didac i aquests dos farien molt de mal.
El partit comença molt bé amb el gol del Denis. I a partir d'aquí es marca el gol i almenys és de fora, no sé, després...
Sembla, dona la sensació que dona un passet
a
darrere.
Que l'equip se'n va acabant darrere. Sí, sí. No sé si conscient o inconscientment, ho desconec. Però en qualsevol cas, la penya jove comença a creure's que sobretot amb l'empat que fa del Sergi Serra, que pot capgirar la truita.
Sí, sí.
I ho aconsegueix.
Sí, se lo creu més, potser, que el Sobrense, sobretot en aquesta fase del partit, agafa aquella pilota solta allà, Sergi Serra. Si és un altre jugador, podem pensar la fotrà o no la fotrà dintre, però si és el Sergi Serra, segur que la col·loca, i la va col·locar, i va marcar l'empat. A partir d'aquí, doncs, el Sobrense li va fer mal aquest gol, dona aquella sensació des de fora, i ells van seguir jugant, sabia que tenien molt a guanyar, i potser menys que el Sobrens a perdre, i al final van aconseguir guanyar-lo.
Sí, sí, amb gols de Nando i Manuel Santiago, doncs posaven el 3-1, ja quedava molt poquet, tot i que va haver un penal que va xiular l'àrbitre favorable amb el Sobrense, que va transformar Xavi Pasqual en el 3-2, quedaven 5 minuts, i bé, el Sobrense alguna opció va tenir per sí. fins i tot igualar el maig.
Sí, sí.
Són aquells últims minuts en què el Sobrense ja ho fia tot a l'atac.
Sí, és que el Sobrense té molt bons jugadors i qualsevol jugador te pot fer el gol. El que passa que va arribar potser massa tard per a les opcions que podia tenir en moments més determinants, però el Sobrense lluitarà fins al final i va lluitar fins al final. El que passa que clar, la penya jove era conscient de lo que tenien que fer, de mirar d'aturar una miqueta més el partit, de caure els jugadors i clar, de matar el partit perquè lo tenien guanyat.
Sí, et queda aquella sensació agradolça, no?
Sí. Sí, sí, perquè
pensàvem... Perquè tu veus el Sobrense i dius, ostres...
Els primers quart d'hora...
El primer quart d'hora...
Pensaves que el Sobrense guanyaria 0-3
sí, sí, sí,
o 0-4.
Sí. Tens ocasions fins i tot sí, per matar el partit sí. I bé, el futbol és així de capritxós, no? Si es pot dir així, no? Mm-hmm. No estàs potser molt fi al davant, no les fas i el rival s'ho acaba creient i et capgira la situació.
Sí, que és el que va passar ahir, no? I quan tu acabes, tu perdones, acabes pagant, i ahir el Sobrense ho va pagar car, perquè va acabar perdent més que 3 punts, perquè penso que ahir, si el Sobrense guanya els 3 punts, hagués donat un pas molt important a les seves aspiracions, tot i que no es digui que l'equip aspira o no aspira, però és evident que si està lluitant allà
jo,
és per aspirar.
Jo penso, perdona, que el Sobrense és molt susceptible de millora, eh? Em refereixo al que dèiem ara fa uns moments, no? Tens un Xavi Pasqual que no està bé físicament, que s'hi ha de posar, el Didac també aportarà molt al davant, el Carlos Chan també físicament s'ha de posar bé.
I ahir ja m'ha agradat molt.
Sí, sí, s'ha de posar bé. El Jona, sí, entra de nou en la dinàmica del grup i de ser jugadors importants.
Ahir faltava el Marchand, que
el Marc, sí,
que allà al mig del camp és un tros de jugador. Sí, sí. Faltava l'Edgar, que està en el millor, comença a agafar aquella forma que tenia quan se va lesionar. És que faltaven jugadors interessants. I fins i tot diria que té massa jugadors i molt bons, perquè clar, fer una línia...
No, evidentment, el Jos ho té per triar i remenar.
No és fàcil,
pot fer un 11
sí, el que passa
diferent
que...
cada jornada, si vol, fins a la 34. Però bé, el que deia, jo penso que el Sobrense té aquest marge de millora encara.
Jo crec molt en els blocs, en un equip consolidat, i quan mous moltes peces no acabes de tenir mai aquell bloc.
Sí, però clar...
I jo crec molt, a la prova tens les Roguetes, té un bloc, els Sitges... mou alguna fitxeta, però el bloc és el mateix.
Sí, però això té un perill, Toni, que si tens una plantilla de 24-25 jugadors...
Clar, això no ho pots fer,
no
tens
pots
que
fer.
Moure jugadors.
Has de moure, has de gestionar la banqueta i no pots jugar sempre amb un 11.
No, perquè si no, els demés... I quan hi ha tanta qualitat, quan hi ha jugadors que són molt semblants.
Clar, deixes a la banqueta alguns i deixes fora de la convocatòria uns altres. Uh-huh. Clar, això és difícil, eh?
Vull dir, és molt complicat.
De gestionar, entenc que no ha de ser senzill. Hi havia la sensació també per part del Sobrense... que l'arbitratge havia estat molt dolent. Estaven veritablement emprenyats i... però bé, en qualsevol cas varen parlar amb el Josu i aquesta era la valoració que ens feia després d'aquesta derrota 3-2 al camp de la Penya Jove.
Bueno, em porto la sensació de que hem sigut clarament superiors al rival, però el futbol té això, té errades defensives i les errades defensives a vegades es paguen molt forta, molt fortament en contra. Bueno, no estic gens descontent amb l'equip, al revés, estic molt content amb l'equip, perquè crec que s'ha vist molt bon Sobrense, però bueno, quan no vol entrar la pilota i quan tens un equip que te les fica, les 3-4 que te les fica totes, i quan tens un personatge que no ajuda gens, pues, és impossible.
Què no ha fet bé avui el Sobrense per sortir aquí sense cap punt?
Què no ha fet bé? Bueno, suposo que no ha fet bé no tenir més gent marrullera. Si tinguéssim més gent marrullera, l'àrbit pitaria tot a favor. El primer gol de la Penya Jove seria mans claríssimes del davant de la Penya Jove. El segon gol, l'Andreu té el nas el doble del que és. I bueno, i el tercer gol s'ha arriscat al Candela, que ja no puc demanar res, però ve precedit d'una planxa. Crec que ens han donat... No ens han donat res, l'àrbit, i bueno, ja ens ha tret bastant. I jo no soc de parlar d'àrbits, però crec que avui sí que ho haig de dir. Jo entenc que arbitrar aquí és difícil, perquè la gent t'apreta una miqueta, però bueno, de l'equip no puc dir res. Crec que ho hem fet tot per guanyar.
Però no creus que no s'ha matat quan se tenia que matar i després s'ha perdut el partit?
Ja t'ho dic. Si haguessin ficat les 4 o 5 ocasions que ha tingut el Dida, que ha tingut el Chan, que ha tingut l'Abril, que ha tingut la Denís, la mitja part era un 1-4. Però bueno, no ha sigut així i ells arriben 4 gols, fan 3 gols. Bueno, ja no som l'equip menys golejat. Ja som un equip normal, com els altres.
Com? Sí, no. L'altre dia parlava de control. Potser quan el Sobrense toca i controla més és quan millor juga el Sobrense.
Jo crec que no. Fixa-t'hi, quan hem tingut el control hem perdut 3-2 i l'altre dia hem guanyat 1-2. Bueno, jo crec que avui tenia el control, hem pogut materialitzar les ocasions i no les hem materialitzat. O sigui que potser ens hem de pensar de tornar a no tenir el control de la pilota i donar-li la pilota al contrari.
Com valores les noves incorporacions, el Xavi i el Didac? Bé, són dos grans jugadors, ningú els descobreix. Potser han acabat una mica fosos, no? Més el cas del Xavi.
Bueno, home, clar, el Xavi venia d'un mes i pico o dos mesos sense entrenar, però crec que han estat molt bé els dos, molt bé els dos. Al Dida li ha acabat faltant el gol i el Xavi, bueno, ha fet el seu primer gol i crec que totes les pilotes aturades, el control del mig del camp ha sigut seu. Bueno, mica en mica suposo que anirà entrenant més amb el grup.
Bueno, la setmana que ve, derbi amb els Sitges. Hi parlàvem amb Manel Rodríguez i bé, ell deia que aquest tipus de partits no li acostumen a agradar. Tu què en penses?
No, a mi tampoc. A mi no m'agradaria jugar ni contra la Penya, ni contra les Roquetes, ni contra ningú d'aquí. A mi no m'agraden aquests partits. Per què? Perquè es barregen coses personals amb les de club i no hauria de ser així, però és així. I... No tinc gens de ganes d'aquest partit.
I deia que fa molta mandra aquest partit.
No, jo no tinc gens de ganes. Jo, per mi, aquest partit jo no el jugaria ara mateix. Ni ara ni... No el jugaria. O sigui, si els traiem amb ells 3 punts, ells estaran afats. Si ens treuen, estarem afats. Si empatem, ja veurem com estarem els dos. Llavors, no, algú que acabarà afats, segur. O sigui, no m'agrada.
Què esperes del Sobrense, Jasun, aquesta segona volta que acaba de començar tot just avui?
Què espero?
Sí.
Quedar entre els 6 primers. Res més. Avui ja han donat un pas de dir que potser no estem preparats per la promoció, perquè clar, amb un superòdena i amb un super Sant Mauro, potser no estem preparats per la promoció nosaltres. No ho sé. No, jo l'únic que espero és entrenar dimarts, tornar a agafar ganes, perquè ara mateix se m'han tret les ganes d'entrenar futbol amb aquest tipus d'esperpent que he vist avui. I tenir ganes i que l'equip tingui ganes de continuar endavant. Si és així, doncs donarem la cara a tots els partits. No ho sé.
En fi, doncs ja ho han escoltat. Hi ha coincidència, eh? Els dos entrenadors, tant el del Sitges com el del Sobrense, tant el Manel com el Josu, de que el partit no ve gens de gust de jugar-lo.
No, perquè és el que parlàvem. Parlaran punts un a l'altre o tots dos. I clar, això, doncs, clar, de cara a la competició, i tal com està tot, no interessa ni un ni a l'altre.
En qualsevol cas, el que almenys intentarem bonament des d'aquí és que el partit sigui el més normal possible, eh? Tampoc som nosaltres persones de tirar focs i augmentar el morbo, i no. Hem d'intentar entre tots plegats que sigui un partit normal, gaudir-ne el més possible, el que sigui més als Sitges, doncs vinga, i el que sigui més al Sobrense, doncs el mateix.
Sí, clar.
Però el partit s'ha de jugar.
Sí, sí, clar. El seguidor serà el que tindrà
intentar que, suport. Que tothom es comporti, que els jugadors siguin conscients que no deixa de ser un partit i que quan s'acabin els 90 minuts...
S'ha acabat. I tu continues jugant al teu poble, continues sent amic i tot continua igual. Mm-hmm. És un partit més. Per uns serà que guanyi uns colors, per un altre. Nosaltres tenim que fer la feina nostra i que ells facin la seva i que juguin un bon partit, que es pugui veure un bon espectacle i, escolta, que guanyi el que millor lo tingui.
Sí, sí, o... el que més s'ho mereixi o... És igual.
L'important és passar-lo. Sí. I parlar després coses positives.
Sí, evidentment, perquè hi haurà una aturada.
Sí.
Fins passat Carnaval no tornarà a haver jornada futbolística.
Que serà la penúltima, perquè per Setmana Santa també s'atura una setmana.
Sí,
no?
sí, serà la penúltima aturada de la competició. Passarà el Carnaval, el Sobrense haurà d'anar al camp del Sant Mauro, déu-n'hi-do també quina papereta, el Sitges rebrà aquí l'Hortonenc.
Sí, bé. Sí. El Sitges tindrà partits més assequibles sobre el paper i el Sobrense tindrà aquest partit al camp del Sant Mauro. Però a mi el Sobrense, quan juga amb equips d'aquests que s'ho juguen tot, a mi m'agrada molt. El problema és quan juga amb equips que aquella ambició de guanyar-lo tot no ho té, perquè estan més avall, i aquí és on el Sobrense pateix molt.
En fi, de moment, pendents de diumenge. A l'hora l'haurem d'acabar de confirmar. El Sobrense que juga habitualment els seus partits a les 5 de la tarda, però he vist en algun lloc que el partit es jugarà a les 4. Repeteixo, aquest extrem encara l'haurem de confirmar. Deixem futbol, acabem ja gairebé el programa, hem de parlar també de la resta de competicions de bàsquet i d'hoquei. De parlar de bàsquet, de la victòria del Club Bàsquet Sitges 86-77 davant el Club Bàsquet Calafell, partit que potser va costar més del que inicialment estava previst, un partit que a la fi dels dos primers quarts arriba amb una mínima avantatge de 46-42 favorable al Sitges, un Calafell que es va costar perillosament al 69-68 faltant 5 minuts per acabar. Però, com es diu en aquests casos, els jugadors de Fermín Sánchez van tirar d'ofici i qualitat, sobretot, que en tenen doncs, força bastant. Amb un parcial de 17-9, en els últims 5 minuts van acabar guanyant, com dèiem, per aquest 86-77. No va ser fàcil, però, al cap i la fi, una victòria davant d'un dels equips que no en va estar a la part alta de la classificació. Parcials del maig del passat dissabte al pavelló de Pinsbens, 31-17 al primer període, 15-25 al segon, 19-10 al tercer i 21-25 al quart i definitiu període. Màxim anotador del partit, Marc Sabater amb 27 punts, Cristian que en va anotar 1, Noel 5, Xavi Sabater 24, Mauro Pérez 19, Nacho Vicente 6 i Àlex Rodríguez que en va anotar 3. Res ha canviat, el Club Bàsquet de Sitges continua al capdavant de la classificació amb 15 victòries i una derrota i el Morell segon amb 14 victòries i dues derrotes. Un Morell que en aquesta última jornada es va desfer del Club Esportiu Vilanova per 82-59. Proper partit serà a la pista del Nou Esplugues, un Nou Esplugues que és tercer per la cua amb 4 victòries i 12 derrotes, un Nou Esplugues en qualsevol cas que ve de guanyar 54-68 a la pista del Club Bàsquet Viladecans Sant Gabriel. I també un molt bon resultat del sènior femení del Club Bàsquet de Sitges que ahir a la tarda rebia la visita del Joventut Sant Vicenç. Resultat amb clar color sitgetà, 90-26. Va pallissar el Bàsquet Sitges a la Joventut Sant Vicenç. Atenció perquè les noies del Bàsquet Sitges són terceres amb 11 victòries i 3 derrotes i molta atenció perquè el proper partit serà ni més ni menys que amb el Bàsquet Ribes. Derbi amb el Ribes el proper diumenge al pavelló de Pinsbens, un Ribes que és líder de la classificació i que encara no coneix la derrota. I dèiem divendres, si parlem en aquest cas d'hoquei patins, que el Club Patí Sitges no podia fallar a Tremp i, Toni, no van fallar. És més, van passar literalment per sobre del Tremp.
Sí,
li van fer 10 aquí al pavelló a la primera jornada, li han tornat a fer 10 allà.
Sí, en dos partits han fet 20 gols al Tremp, doncs era un partit que el Patí Sitges tenia que guanyar, guanyar-lo bé, i de fet lo va guanyar bé, no? Penso que va donar un passet interessant. Era un Tremp que tan sol tenia 2 punts o 3 punts.
Dos punts. Se segueix penúltim a la classificació perquè el Pierre encara és pitjor.
Doncs quan t'arriba equips així, doncs tens que aprofitar-lo i sumar, no? Ara li vindrà un calendari una miqueta més complicat.
Sí, ara té el Casal d'Espluga, aquest proper dissabte aquí al pavelló, abans de l'aturada també pel Carnaval.
Allà va empatar 3-3 i aquí veurem què passa. El que passa que la diferència és que aquí el Patí Sitges està molt més fort, compta amb pràcticament tots els seus jugadors, i doncs això farà que sigui una miqueta més favorit.
I en qualsevol cas, la victòria 2-10 d'ahir a la pista del Tremp trenca una ratxa negativa de 3 partits sense guanyar, amb 2 derrotes i un empat.
Sí.
El correctiu que va rebre en l'últim partit de l'any a la pista del Montbui, l'empat a 4 aquí amb l'Amposta i l'última derrota que va encaixar a la pista del Valls.
Sí.
Com a mínim trenques una mini ratxa negativa. Una mini, eh?
Sí, sumes 3 punts importants.
Sí, et poses en 26, no perds massa de vista els primers, tot i que bé, el Patí Vilafranca, veig d'aquesta última jornada, tot i que és un partit que ja havia jugat, va perdre 3-4 amb l'Andorra, però això és un partit que em sembla que ja s'havia jugat anteriorment. Em perdonaran, és perquè això dels calendaris de l'hoquei són...
És molt, 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 molt complicat.
Són un autèntic desastre. Sí. El Montbui i el Lliçà Blava van empatar a 7, l'Alpicat li va fer un 7-3 al Sant Ramon, l'Amposta va guanyar el Vilanova 6-5, el Monjos va guanyar la pista del Valls per 2-4 i, com dèiem, el 2-10 del Club Patí Sitges a la pista del Tremp. Hi ha un partit que jugarà el proper 24, que és el Piera Cambrils. Per tant, com dèiem, poca cosa ha variat al capdavant de la classificació. Vilafranca, líder amb 33 punts, el Lleida Alpicat segon amb 32, tercer el Montbui amb 30, 29 l'Amposta, 26 punts per Vilanova, Club Patí Sitges i Andorra, que són els equips, podríem dir-ho així, millor posicionats.
Sí, sí, i ara, traient el partit que tindran aquesta setmana, però de fet ho té aquí a pins menys, li vindran algun que altre equip més assequible de cara al Patí Sitges, el calendari serà una miqueta millor, i a veure si ara doncs pot anar sumant. Després ja li vindrà equips complicats, però clar, li venen a casa. A fora...
No, bueno, el Club Patí Sitges aquí al pavelló aquí no ha perdut.
Bé. Aquí està molt bé, pot comptar amb tots, el públic anima molt a l'equip, i doncs aquí tan sol ha perdut 2 punts, perquè va ser l'empat que va tenir fa 2 setmanes, no? I el demés, amb el Lleida Picant, que per mi és un dels clau favorits. Per mi, la temporada que està fent aquí el Patí, aquí a Pins és molt bona, i doncs ara ve un calendari més assequible a fora, i a veure si una miqueta, una barreja entre una cosa i l'altra, es pot anar una miqueta cap a dalt.
Molt bé, doncs, acabem. Ho deixem aquí, passem sobradament de les 9. Toni, moltíssimes gràcies.
Molt bé.
I a vostès, moltíssimes gràcies també una setmana més per la seva atenció. Dimecres tornem al Pilotes Fora. Serà moment ja de fer una mica de prèvia del derbi suburense Unió Esportiva Sitges d'aquest proper diumenge al municipal de Guadols. Vagi bé, bona nit.